Bona tarda. Benvinguts, benvingudes a aquesta nova edició dels debats d'educació. Tots els que sou aquí, que ens acompanyeu en aquest magnífic auditori que tenim pel suport continuat del MACBA, el que hem d'agrair una vegada més la seva col·laboració. I també benvinguts als que ens esteu seguint a través de video streaming, que sabem que també sou molts i molt actius també en aquests debats. Per tant, benvinguts tots. Debats d'educació, per molts de vosaltres ja tampoc no cal repetir-ho, però pels que us incorporéssiu avui, és una iniciativa de la Fundació Jaume Bofill i dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la Universitat Oberta de Catalunya. El principal objectiu de debats d'educació és oferir això, un espai per al debat entorn de l'àmbit educatiu, obert a la participació de la ciutadania en general i també, més específicament, de la comunitat educativa, entesa també en el seu sentit més ample. És un espai dirigit també als actors socioeconòmics, polítics i de la cultura del nostre país, que busca la seva sensibilització davant els temes que són vigents, els temes d'actualitat en l'àmbit educatiu, però que també pretén contribuir a identificar aquelles qüestions que no són tan transitòries, que són qüestions de fons i que són aquelles que ens han de permetre avançar cap a l'educació que albirem en el futur. Amb aquesta intenció, Debats d'Educació incorpora persones expertes del nostre context immediat, però també, i de fet, si veieu el nostre corregut, de fet hem de dir que principalment, aquests debats pretenen també aportar el contrast que ens poden oferir altres òptiques i experiències que podem identificar en el context internacional. Aquesta, novament, va ser la intenció de la darrera edició dels debats, que la vam fer, de fet, fa molt poquetes setmanes, a meitats del mes de setembre, en aquest cas per apropar-nos, des de la perspectiva de Charles Leadbetter, al concepte d'aprenentatge dinàmic i específicament a la potencialitat d'un aprenentatge orientat a la resolució de problemes. Per reprendre aquesta qüestió a partir d'aquest recent debat i per obrir-la a la reflexió d'altres experts i encara més, si és possible, a la participació general, aquest proper dimarts, dia 11 d'octubre, de 6 a 7, us convidem a un nou seminari web que sabeu que fem, que generem també a partir d'aquests debats, com amb el que fem avui, que també el tindrem, i en aquest cas per posar el focus, tal com us deia, en l'aprenentatge de la resolució de problemes i en la seva potencialitat en termes educatius. De fet, la invitació que us fem a intervenir en aquests seminaris web i la importància que donem a la participació i la col·laboració en la resolució de reptes educatius ens permet enllaçar amb la qüestió que volem abordar en el debat d'avui, que de fet pretén oferir-vos una nova visió sobre el desenvolupament professional en l'àmbit de l'educació. Ho farem a partir de l'aproximació a una experiència d'aprenentatge participatiu impulsada pels propis educadors. Es tracta del moviment EdCam i ens hi aproparem de la mà de la nostra ponent d'avui, fundadora i membre d'aquest moviment. Abans de donar la paraula a la Kristen Swanson, l'Ismael Palacín, el director de la Fundació Jaume Bofill, us la presentarà.
Moltes gràcies. Sí, moltes gràcies, Josep Maria. Moltes gràcies a tots i totes els que heu vingut avui i gràcies als que ens acompanyeu online i per streaming. Us animem, els que no esteu aquí, doncs, com sabeu, a tuitejar, com sempre, amb el hashtag Debats d'Educació i totes aquelles preguntes, aportacions, links i tot el que, diguem, com a intel·ligència col·lectiva puguem aportar al llarg del debat, us asseguro que les aprofitarem, les preguntes en el torn final de debats, i les altres coses les analitzem després i ens serveixen per preparar i entendre millor els propers materials. Bé, Edcam, us ho explicarà millor la Kristen, però va d'aprenentatge radical, d'aprenentatge entre iguals, aprenentatge viral. De fet, més que un programa, més que una activitat, més que una iniciativa, es pot qualificar d'un moviment. És un moviment jove, em sembla que fa 6 anys, i em sembla que amb més de 1.000 Edcams fins a dia d'avui, la majoria als Estats Units, però també en molts altres països. És una experiència difícil d'explicar, que s'ha de segurament viure més que no pas escoltar. Però avui tenim aquí, tenim el luxe de tenir aquí la presidenta de la Edcam Foundation, una de les fundadores i la presidenta del paraigües, diguem, de la institució que agrupa tot aquest moviment, que vetlla pels seus valors, per la seva ètica, per la seva genuïtat i que no perdi, i per la seva perfecció també, no? Per anar generant i capitalitzant aprenentatges. I ella us podrà transmetre des de la pròpia vivència, des de l'esperit, des de la convicció, els principis d'aquest moviment, els seus trucs, però en definitiva estem parlant no tant d'una tecnologia, que sí, que té la seva tècnica i els seus manuals, com d'una ètica, una manera d'entendre una actitud front a l'aprenentatge i front als companys de la mateixa professió, front als docents. He de destacar que des del moment en què fa, crec que un any i mig, no? Vam conèixer aquesta realitat, i algunes persones de la Fundació, com el Banc Sir, van anar als Estats Units a conèixer-la en directe, vam tenir una acollida absolutament franca, oberta, generosa, és a dir, d'una coherència enorme amb el que és l'ètica i els principis d'aquest moviment. De seguida ens vam trobar amb una gent i una fundació entusiasmats de compartir el seu coneixement, diguem, absolutament oberts i generosos a l'hora de portar tot el que poguessin aportar, i encantats de que tot allò que han après, tot allò que han creat, es pogués també estendre doncs a Catalunya i en el sud, i en el sud d'Europa. I això ho hem de destacar, perquè això no és l'habitual en el nostre món, que les relacions siguin tan fàcils, tan franques, tan obertes, i per això especialment agraïm que la Kristen especialment hagi vingut fins aquí a explicar-nos-ho, perquè la veu original dels que ho han viscut és enormement poderosa. Aquest model, per això hem de dir que és un model, diria que culturalment estrany, pel que són les costums de com gestionem la formació aquí, de la típica manera com gestionem la formació, d'allò que en diem, o s'ha dit moltes vegades, individualisme docent, no? o aquell formalisme burocràtic en què a vegades doncs tots hem promogut en forma d'experts, de conferències, no? I de totes les formalitats que a vegades potencien, però també poden constrenyir molts nivells molt determinants d'aprenentatge. Però he de dir que a Catalunya ja tenim experiències pioneres. En tenim una en concret, és el Betacam, molts de vosaltres l'haureu seguit, el podeu trobar fàcilment per internet o especialment per Twitter. Hi ha 2 edicions en què l'estiu un grup de persones que a més no coneixien l'experiència de la Fundació Edcam van, diguem, van reunir metodologies, no? Que havien trobat en altres camps, les van aplicar en el camp de l'educació i han autopropulsat unes trobades extraordinàriament genuïnes, amb una actitud energètica, podem dir, creativa, i amb una capacitat d'aprenentatge molt gran. Algunes d'aquestes persones, bé, ells ens han inspirat i ens han incrementat encara molt més la credibilitat de que aquí val la pena, de que aquí és possible, i el saber i la vivència d'algunes d'aquestes persones doncs també està en aquest projecte, no? Diguem, també ens aprofitem d'aquesta experiència única, diguem, per animar-vos a molts de vosaltres. Per tant, el que anem a presentar d'alguna manera és un tret de sortida de, diguem, del que n'aprendrem, però bàsicament que volem que sigui un pas a l'acció. En concret, el dia 18 a l'escola, el dia 18 d'octubre, a l'escola dels Encants, a les 6 de la tarda, hem convocat una mena de Edcam Mare, una experiència d'Edcam genuïna, en el que de passada presentarem i farem que els participants visquin com és un EdCamp, presentarem alguns toolkits, algunes eines que s'han desenvolupat, algunes guies basades en productes que durant anys ha fet la Fundació EdCamp i tota la seva àrea d'influència. Presentarem alguns vídeos, alguns materials per explicar, intentar explicar fàcilment quina és l'actitud i quina és la manera i quins són els passos i la metodologia com es fa, i per animar els participants a que siguin la llavor de futurs EdCamps, que siguin els líders o el grup motor d'altres EdCamps, perquè aquests altres EdCamps només els muntarà grups de docents que sentin que aquesta és la seva missió, que s'ho creuen, que volen la necessitat, és a dir, ningú muntarà EdCamps per altres, n'existiran si hi ha gent que creu que allò realment li serà útil per ell i ho propulsarà. I per això sí que, diguem, ja només amb el boca orella previ en el projecte, doncs ja hi ha 5 EdCamps durant els dos propers mesos, una a Mataró, planificats, una a Girona, una a Montcada, una a Tordera i una a Barcelona, relacionat amb un àmbit temàtic de ciències, i dos o tres més que estan a punt de... I pensem que realment, si només amb el boca orella dels sospitosos habituals, no, hi ha tanta gent s'ha animat a cegues a tirar endavant, això té possibilitats de que ho convertim en alguna cosa útil. De tota manera, la responsabilitat de que un EdCamp funcioni és dels que hi són. I això és una cosa que jo no us podré explicar pas ni de lluny també com la nostra ponent d'avui. Us la presento molt breument. La Kristen Swanson és llicenciada per la Universitat de Sales, té dos màsters a la Universitat de Wilkes i un doctorat en educació per la de Widener. Actualment viu a San Francisco. És membre fundadora, com us deia, del moviment EdCamp i actual membre de la Junta de la Fundació. És també professora associada a la mateixa universitat i directora d'aprenentatge a Slack, que pels que ho coneixereu és una aplicació molt coneguda de missatgeria. Ha exercit docència primària, ha estat assessora regional per la Response to Intervention, va treballar com a directora de tecnologia de l'educació per un districte escolar públic a Pennsilvània i va desenvolupar plans d'estudi amb el doctor Grant Wiggins, Understanding by Design. També ha estat responsable d'aprenentatge a Bright Bytes, que és una plataforma online de recerca per analitzar accions que milloren l'aprenentatge i abasta més de 10 milions d'estudiants a tot el món. És autora, és blocaire, una apassionada de compartir el missatge de l'aprenentatge orgànic i ha estat convidada en moltes conferències. Si la voleu seguir a través del seu blog, podeu, però també podeu seguir algunes de les seves publicacions. Destacaríem una que es diu Professional Learning in the Digital Age, un altre es diu Teaching the Common Core Speaking and Listening Standards, Estratègies and Digital Tools, o Unleashing Student Superpowers, Practical Teaching Strategies for 21st Century Students. Aquesta informació la podeu trobar, com sempre, en el web de debats i a partir d'aquí us animo a seguir-la. I comencem a seguir-la, com no, avui que ha vingut aquí. Gràcies, Kristen.
Hola, bona tarda a tothom. Molt bé. Moltes gràcies per haver-me convidat en aquesta ciutat tan meravellosa. Vinc de Califòrnia, San Francisco, i no havia vist la pluja en els últims 10 mesos. Així que, bé, ha sigut fantàstic que avui plogués. Jo crec que a vosaltres no us agrada tant la pluja, però bé, a mi m'ha encantat que plogués. Doncs avui vull compartir amb tots vosaltres la meva trajectòria, no? La meva trajectòria no és només com a investigadora, una persona que es preocupa molt per la tecnologia. No parlaré de la meva trajectòria d'aquests aspectes específicament, sinó que parlaré de la meva trajectòria més important, com a professora. Aquests són alguns dels meus estudiants que han après juntament amb mi i m'ensenyen coses cada dia. I en els últims 10 anys m'han ensenyat molt. De vegades els estudiants són així, de vegades són adults, de vegades els meus estudiants són enginyers d'una empresa de tecnologia on treballo, i són els més complicats aquests últims. Així que quants de vosaltres, quants són professors? Quants de vosaltres sou professors? Molt bé. Ja sé que és difícil ser professors en l'actualitat i sé que suposo que estareu supercansats. Gràcies per venir. I quants de vosaltres sou administradors o directors que treballeu a les escoles o gestioneu les escoles? Molt bé. I alguns que estan aquí per accident. Qui són els que estan aquí per accident? Molt bé, per lliurar-se de la pluja una mica. Bé, doncs avui vull compartir amb tots vosaltres el que m'han ensenyat els meus estudiants sobre l'aprenentatge i com utilitzo tot això per crear un entorn que ha transformat molt i m'ha transformat molt a mi com a docent, com a educadora. Tot comença amb una comprensió fonamental de que l'aprenentatge és quelcom molt, molt social, especialment pels adults. I quan estem aprenent, aprenem amb altres persones i aprenem millor quan decidim i escollim què és el que volem aprendre. Així que, per parlar del tema d'avui, doncs començaré no amb una resposta, sinó amb una pregunta. Vaig a començar amb una pregunta molt senzilla. Quina ha estat la vostra experiència d'aprenentatge millor d'aquest any? Vull que reflexioneu sobre això. Potser ha estat a una escola, potser ha estat en una sessió de desenvolupament personal, però potser no, oi? I què penso de les meves tres millors experiències d'aprenentatge d'aquest any? Doncs penso en coses que poden semblar molt estranyes si ho relacionem o ho posem en comparació amb l'aprenentatge tradicional. Per exemple, quan vaig conèixer a una persona a la biblioteca i em va ensenyar com utilitzar un nou programa d'ordinador que m'ajuda moltíssim a organitzar-me millor. També quan el meu home em va convèncer per fer tirolina. També quan el meu... quan la meva veïna em va ensenyar a cuidar de les meves roses i perquè estiguessin tan maques. Doncs aquests són experiències d'aprenentatge, no? Que són socials, amb persones amb les quals confio i són coses que jo he escollit i que vull aprendre. I això és el que em refereixo amb l'aprenentatge social. Quelcom que tu decideixes aprendre amb quelcom o amb una persona que tu confies i que t'aportarà una experiència que et donarà un valor afegit. I ja sé que la meva veïna no és una experta en tenir roses i en fer créixer roses precioses, però jo he confiat en ella i m'ha ajudat moltíssim a millorar. Així que avui vull parlar de l'aprenentatge. No és necessari aprendre d'un expert, sinó compartir coses. Tots tenim una experiència per compartir. Evidentment, els experts també tenen un paper a desenvolupar, són molt importants, però crec que ens hem de reunir com a adults, com a una comunitat d'adults, i veurem que hi haurà una revolució, com és el que sentim sobre les aules, què sentim sobre els nostres docents, què sentim sobre els nostres estudiants, perquè l'aprenentatge professional hauria de ser tan social com les experiències diàries. Quan parlo d'aquests problemes als quals he de fer front, doncs són les mateixes tècniques les que utilitzo. Són les tècniques que utilitzo quan estic a l'escola, per tal que la meva aula funcioni bé. Però crec que, a més, és molt diferent quan anem a l'aprenentatge professional o l'aprenentatge a les aules tradicional, a les escoles. Normalment és aquest aspecte, oi? Aquest de la imatge. Normalment ens diuen que hem d'anar a una aula, normalment el meu director de l'escola ens diu: mira, tenim una sessió d'aprenentatge professional aquest dia, estarem aquí, tu t'asseuràs a la quarta fila i escoltaràs, i ja està. I aquests hàbits, aquests costums, són difícils de trencar quan parlem de l'aprenentatge. A vegades, quan volem aprendre alguna cosa, esperem doncs arribar a una aula, asseure, i la persona que està a l'escenari doncs que faci una classe magistral, no? Però no, jo només tinc preguntes. Jo crec que quan més ens reunim, quan més comencem a fer-nos aquestes preguntes de forma conjunta, doncs podrem trobar respostes, perquè tots teniu experiències que jo no tinc. Vosaltres sabeu coses que jo no sé, i tots junts som molt més forts que sols. Així que hi ha un expert en aquest camp, el senyor Malcolm Knowles, que parla d'això. I ens parla de l'aprenentatge adult, de com aprenen els adults millor. I ell ens diu que són responsabilitats i relacions. i també ser autodirigits, ser autònoms. Hem de desenvolupar aquesta capacitat per responsabilitzar-nos cada cop més de les nostres vides i ser més autodirigits, ser més autònoms. Fa 7 anys, quan vaig començar aquesta trajectòria, doncs treballava molt amb aquestes investigacions del senyor Malcolm Knowles, i quan més el coneixia, doncs més frustrada estava. Cada vegada que tenia un desenvolupament professional era així, una sessió de desenvolupament professional era així. I pensava, com puc fer les coses diferents? Com puc fer que canviïn? Llavors estava a la meva aula i pensava, em sento molt aïllada, no? M'encantaria, doncs, estar amb tota la gent, no? Perquè quan estic amb els nens, estupendo, però després surto i què faig? Què faré demà per ajudar aquests nens perquè puguin aprendre el màxim possible? I vaig començar a reflexionar sobre el tema. Un amic meu, en una conversació, doncs em va suggerir una cosa. Em va semblar una bogeria en aquella època. Em va dir, si vols noves idees d'aprenentatge, per què no mires el Twitter? I vaig dir, Twitter? Però allà la gent va anar al Twitter i la gent explica el que esmorzen o poses imatges de la teva vida diària, per què hauria d'anar al Twitter? I em va dir, no, però hi ha també professors al Twitter i has de seguir els hashtags adequats. Així que en aquella època, a l'any 2009, hi havia un chat de Twitter, no? I veiem en aquest mapa que hi ha dotzenes de chats, però en aquella època només n'hi havia un, que es deia el chat, no? Era l'únic. I era els dimarts a les 12. Així que els dimarts agafava el meu esmorzar, anava a dinar i seguia aquest chat. A les 12 a la 1, una hora. I els professors parlaven de diferents eines, links, idees, i pensava, uau, això és fantàstic, i no només això. Totes aquestes persones estan provant aquestes idees a les seves aules, i jo també l'estic provant a la meva aula. Així que vam tenir aquesta idea d'aquest hashtag, vam fer els baby checks, i vam fer un camp del Twitter, i el Baby Checks nosaltres el que fèiem era posar fotografies del Twitter, i es va convertir en una sensació total. Ara us mostraré un videoclip que ens mostra exactament com funciona això dels Baby Checks, com pensàvem sobre l'aprenentatge a través del Twitter, amb l'aprenentatge social, amb LED Camps i amb aquestes eines que utilitzàvem.
The youngest members of Katie Zorzi's kindergarten class at Poff Elementary School.
Els alumnes més joves són aquests pollets. M'agrada molt tocar-los. Jo li dic Molly amb ulla, amb ella és la que més m'agrada. Estan aprenent, no, pues, com funciona la vida d'un pollastre. No només la ciència, sinó també com funciona. Els ensenyen disciplina i també escriuen coses, no, que estan aprenent. Cada vegada estan creixent més. Aquesta idea jo la vaig aconseguir a través del Twitter, no? Aquesta idea dels baby chicks, de com tenia uns animals vius a la classe i ensenyar als nens a com cuidar-los. És fantàstic. Cada matí anem, veiem el Twitter i ens encanta. Els estan sortint plomes, per exemple. M'agradaria emportar-me'l a casa. No se la poden emportar a casa, però almenys s'emporten a casa experiències realment enriquidores per la seva vida.
So that was a long time.
Doncs això va passar fa molt de temps. i algunes de les websites eren molt primitives, però tot va començar aquí. Veure quan emocionats estaven els nens, però no era només jo i aquestes altres professores, sinó tot el món veia aquesta experiència. I llavors vam començar a pensar, doncs potser fem altres coses, no? Podem establir connexions amb altres persones i seguir avançant. Així que aquest senyor, en Kevin, em va enviar un tuit una setmana després de veure el vídeo que acabo de mostrar-vos i em diu: tenim un bar camp, podries venir, és gratuït. I li vaig dir: bé, és gratuït, sembla molt interessant, fantàstic, anem-hi. En aquella època vivia a Filadèlfia, estava molt a prop de casa meu, així que quan hi vaig arribar, vaig veure això. Semblava supercaòtic. Quan havia anat a diferents conferències d'educació, doncs les persones anaven vestides de manera molt formal i tot estava com superorganitzat, molt tranquil, se sentia música de fons potser, però això era el caos total. Hi havia gent per totes bandes, tots reien, parlaven alt, la manera d'anar vestits també era diferent. I veiem aquests pòsters enormes, aquests suros enormes, i aquests suros estaven plens d'idees i de qüestions, perquè la idea d'aquest esdeveniment era no només que la gent anés a prendre respostes, no? Sinó que la gent anés a fer preguntes, a fer qüestions i també dissenyar respostes a aquestes qüestions que sorgien. Veiem persones que comencen a escriure coses aquí al suro, el dia de l'esdeveniment, i una persona molt organitzada, que li agrada tenir el seu propi lloc, doncs sembla una mica estrany, va semblar quelcom realment extraordinari, però vam aprendre moltíssim i van avançant el dia i va funcionar a la perfecció. Va ser super emocionant veure com totes aquestes qüestions es van convertir en idees, en respostes, en recursos que no se m'havien acudit mai. I una cosa que em va sorprendre moltíssim és un comentari que va fer una persona. El món s'està movent tan ràpidament que si poso una proposta fa 6 mesos, aquesta tecnologia que utilitzem ara no es podia fer servir fa 6 mesos. O sigui que hem de respondre als reptes que se'ns presenten en aquests diferents aspectes i en el moment adequat. Així que vam començar a tenir aquestes idees. Hem d'oferir un valor i per oferir un valor afegit hem de tenir unes bones preguntes, unes bones qüestions. No has de ser un expert en el camp, sinó que hem de basar-nos en la investigació, hem de confiar en aquests experts, però de vegades els experts no estan al teu costat. I podem compartir el que sabem, hem de compartir el que aprenem. Has vist aquest recurs, has vist aquesta eina? I convertir-nos en una comunitat d'aprenedors, de persones que aprenen. I va ser quelcom que ens donava moltíssima energia, molt poderós. Vaig conèixer milers de nous amics que em van ensenyar en la meva trajectòria d'aprenentatge. Jo em sentia abans molt aïllada, com es deia, però això va ser una sensació completament diferent per mi. I vam pensar, això és una conferència fantàstica, ho hauríem de fer només pels professors, pels docents, pels educadors, perquè aquí vam tenir gent de tots els diferents camps. Ens podríem reunir i fer un esdeveniment com aquest per professors, perquè ser professor és molt dur, és molt complicat, i qui sap millor el que passa amb els nens? Doncs són les persones que estan en contacte amb els nens, els educadors, els docents, els que estan amb ells cada dia, els que intenten solucionar els problemes. Així que vam fer 5 normatives, com si diguéssim, i són les 5 normes dels EdCamps, no? Coses que vam intentar provar quan vam fer el primer EdCamp. El primer era ser lliure, no? Bueno, mira, nosaltres obtindrem alguna donació, anirem a algun lloc que ens deixin, que sigui gratuït, a més, volem sentir-nos lliures, no? Volíem ser lliures sense estar vinculats a ningú, no? obert a tothom, també. I bé, si els iguals volien aprendre coses, doncs eren benvinguts. Si un membre del consell o un director de l'escola volia participar, cap problema, també. I ningú intentava vendre res, no? Allí no hi havia, no podia haver-hi cap distribuïdor, cap venedor de res. Moltes vegades als Estats Units, si vas a algun esdeveniment, tothom intenta vendre't alguna cosa. I nosaltres vam dir, no, nosaltres no volem això. Volem persones que només estiguin interessades pels estudiants, pels nens. La quarta norma seria una mica estranya, no? Us pot semblar estranyes. I és que tothom pot oferir una sessió. Què vol dir amb això? Doncs que no hi ha presentacions amb diapositives, sinó que tu fas una pregunta al grup i després tens una conversació interactiva sobre aquesta qüestió. I algunes de les millors sessions d'EdCamp que hem tingut han estat les que són així, quan no hem parlat d'un tema específic, sinó que han començat a sorgir qüestions i preguntes. Així que la idea és que qualsevol persona es pot aixecar i compartir una experiència. Això canvia molt l'entorn. Tothom és responsable del seu propi aprenentatge a l'EdCamp. L'única persona responsable de no aprendre ets tu. I si l'única persona responsable d'aprendre, també ets tu. Així que si no funciona per tu, no passa res. A lo millor has tingut un mal dia. Però bé, són coses que passen. Hi ha moltes coses que podem escollir, hi ha moltes coses que poden passar, així que hem de seguir avançant. I la cinquena norma, que és molt important, és la norma dels 60 centímetres. Jo sóc una professora i aquesta norma és complicada per mi, perquè tota la meva vida m'han dit que, no te, que només, t'has de només has de marxar si hi ha un incendi o coses així. Però aquesta norma dels 60 centímetres dels dos peus ens diu que has d'anar cap a on vas. Una sessió que funciona per tu. Si una sessió no funciona per tu, doncs has d'anar a una altra, no? Però t'has d'esperar, no? Una certa quantitat de temps per veure si funciona per tu o no. I de vegades els rebedors o els rebedors tens unes converses fantàstiques, o els passadissos tens unes converses fantàstiques. Així que nosaltres no hem de ser egoistes, però hem de ser una mica egoistes en l'EdCamp, perquè si necessitem aprendre una cosa, doncs podem assistir a aquesta sessió. Però si aquesta sessió no ens interessa, hem d'anar a una altra sessió. I aquestes són les 5 normes que vam dissenyar. Vam fer el primer EdCamp al maig de l'any 2010, després de descobrir el Twitter, sense un pressupost, i nosaltres el que vam fer és mostrar amb guix a la gent com entrar. I ensenyàvem a la gent la informació, i així és com la gent va conèixer el nostre esdeveniment. L'espai que teníem era un edifici que en teoria havia de ser enderrocat al cap d'una setmana o així. Així que vam tenir un pressupost molt reduït. Vam fer una campanya publicitària a través de la website, a través del Twitter. També vam demanar a la ràdio, a les diferents emissores de ràdio, que parlessin del nostre esdeveniment. I veiem aquest pòster totalment en blanc, no sabíem si vindria la gent, aquest va ser el primer dia, teníem tots una mica de por, vam esperar, i va semblar increïble, però la gent va acabar venint i van omplir aquest pòster enorme. I evidentment podeu veure que està tot ple de pòstits, i això us indica que sóc professora de primària. El que volíem era que la gent omplís això de qüestions, d'idees, amb més de 100 docents que van venir un dissabte per invertir el seu temps lliure, la seva energia, intentant respondre a les qüestions que sorgissin. Va ser un moment superpoderós, superimportant per la meva vida. I jo M'he casat i el dia de la meva boda va ser fantàstic, però aquest dia va ser millor. Ho dic ara que el meu home no hi és. Doncs aquesta és una imatge que val més que mil paraules. Panells, persones que seuen uns als costats dels altres, aquest pòster ple d'idees, persones organitzades en diferents formes. L'aprenentatge no tenia l'aspecte tradicional que hem vist a la diapositiva aquella anterior que us ensenyava. I, com deia, una imatge val més que mil paraules, però a més encara és molt més útil un videoclip. Aquí us ensenyo algunes imatges.
Ed Camp is comfortable. It's motivating.
Yeah, it's really cool.
What does it mean in today's land?
Què significa fer una bona investigació? És orgànic, és fer un creixement professional, no hi ha classes magistrals, tothom contribueix. Quants de vosaltres esteu aquí i sou professors? I l'objectiu, el propòsit, és reunir persones intel·ligents i compartir idees. Volem amplificar les idees de tothom i aprofitar-les. Hem vist un gran ventall de docents que venen de diferents escoles, de diferents comtats, de diferents ciutats, i això ens ha enriquit moltíssim sobre què és el que passa i què passa en el món de l'educació. M'encanta com s'integra la tecnologia. Ho pots veure a Twitter i ho pots veure, pots veure el que passa en el teu taller i pots veure el que està passant als altres tallers. Fantàstic. Moltes idees per contribuir. I això són converses que necessitem tenir. Hi ha un compromís per part dels docents que assisteixen a aquests esdeveniments i convertir-la en una experiència superpositiva. Estic aquí per aprendre. L'EdCamp és una eina de desenvolupament professional supereficaç i també de desenvolupament professional. Crec que això pot ser un model per desenvolupament professional personal de tots. També sobre diferents filosofies educatives, idees creatives, idees importants, és molt important. Bé, doncs, aquests són alguns vídeos, algunes imatges del primer EdCamp, el primer primeríssim.
Okay. So those are...
Doncs són alguns vídeos d'aquest primer EdCamp, com deia, no? Hem afegit so per fer-lo més impactant. Després d'aquest primer EdCamp, doncs va passar una cosa molt important que jo no esperava. Aquella nit, després de l'EdCamp, estàvem tots supercansats, superesgotats, i vam dir, bé, hem provat això, hem convidat a molts docents, amb molts professors, hem fet moltes qüestions, moltes preguntes i ens ho hem passat molt bé durant el dia. Hem fet sessions, les hem dissenyat al matí, durant el dia les anàvem dissenyant, hem fet aquestes converses en què tothom de forma interactiva intentava respondre les preguntes, hem pres notes i bé, això és el que hem après. I no esperava que passés res realment després de fer aquesta publicació, però va començar a passar coses. El primer any vam fer 8 EdCamps i estàvem super sorpresos. Pensàvem que la gent no estava d'acord amb que això fos una bona idea, però sí, molta gent volia organitzar EdCamp. Ei, voldríem tenir un EdCamp a Nova York? Necessitem permís? No, no, què va, feu-ho, cap problema, no necessiteu permís de ningú. Així que vam començar a fer un blog. No necessiteu permís, feu qualsevol EdCamp, els llocs on vulgueu, cap problema. I vam fer diferents reptes, vam animar a les persones a que facin aquests pòsters en blanc perquè anessin fent les sessions a mesura que anés avançant el dia, no? Així que després d'aquest primer any, després 8 EdCamps, a l'any següent un parell més, fins i tot a Finlàndia, sorprenent. El següent any, encara més, i després més, i més, i més. I ara ja he perdut el compte. jo crec que tenim o 6 o 7 als Estats Units cada dissabte. I jo segueixo el hashtag a Twitter i realment us invito a mirar el hashtag aquest camp, Philly, o el hashtag aquest camp, i veureu molt ràpidament quin tipus de converses i quin tipus de qüestions es fan en els diferents headcamps. Però l'important és que aquestes qüestions potser no són les qüestions que vosaltres teniu. Vosaltres podeu tenir altres reptes, altres idees que voleu explorar, i això és fantàstic. Per això aquest model és tan poderós, és perquè és personalitzat segons les vostres necessitats. Així que, després de fer tots aquests headcamps, vaig començar a pensar, doncs com podem fer que es reuneixin totes aquestes persones? Perquè molts d'aquests headcamps passen de manera aïllada, no? I no sé qui els organitza. Així que vam començar a reunir aquest grup, l'Headcamp Foundation, la Fundació Headcamp, i el propòsit d'aquesta fundació és ajudar els headcampers a reunir-se amb altres headcampers, persones que assisteixen als headcamps, que provenen de diferents parts del món, de diferents països del món. De vegades fem videochats, fem diferents tipus d'esdeveniments per reunir els docents, els educadors, els professors, perquè és molt trist ser un docent, tancar la porta de l'aula i sentir-te sol, aquest aïllament. Així que nosaltres volem estar segurs de que tots els educadors i tots els docents que necessiten ajut, doncs que poden trobar una resposta a als seus problemes. Headcamps, a més, té un impacte amb els nens. Sé que hi ha diferents formes de millorar la nostra manera d'ensenyar. Quan parlo amb un altre docent que té el mateix problema que tinc jo, doncs aconsegueixo tenir les millors idees, i això és molt emocionant. Així que per mi hem vist un impacte supergran en estudiants, en els professors que van i que assisteixen a aquests headcamps. Veiem aquest impacte. I ja des del principi hem vist aquest impacte sobre els nens. Hi ha moltes dades, intentem reunir-les i estudiar-les. Però una de les coses que més hem vist amb els estudiants és que els estudiants de vegades diuen als professors: mira, hem sentit coses molt interessants sobre això dels headcamps, m'agradaria també acompanyar-te. Li diuen això al professor, no? Els direm StuCamps, i van començar aquests StuCamps amb estudiants. No? Si el que volem és que les escoles siguin millors, també hem d'escoltar els nens. Els nens el que fan en aquests camps, en aquests StuCamps, és parlar de les coses que volen aprendre, de les coses que volen veure a les seves escoles. I és una gran eina, això dels StuCamps, això dels camps pels estudiants. A l'estat d'Iowa, quan s'organitza un StuCamp, fan un StuCamp i fan un EdCamp pels professors, de manera simultània. Així que d'aquesta forma gestionen les operacions d'aquests camps, dels EdCamps i de les StuCamps, i s'obtenen els millors beneficis possibles perquè tothom vol participar en aquestes converses amb els nens de les escoles, no? I fan coses superinteressants, organitzen sessions, microespais, i parlen, comparteixen les coses que necessiten. És important escoltar les seves veus. Així que espero que, després d'escoltar tot el que és EdCamp i escoltar que és fantàstic i que hi ha un pòster amb idees obertes, que es pot parlar de qualsevol tema de forma superinteractiva, doncs que potser vosaltres també voleu provar-ho. I el 18 d'octubre farem el primer EdCamp aquí a Barcelona, el 18 d'octubre. Crec que serà el primer d'Espanya. I diria que és el primer en aquesta regió, perquè no n'hem fet ni al Regne Unit. Així que m'encantaria que vinguéssiu i obtenir els vostres punts de vista sobre com interactuem amb els vostres nens. I com podem millorar l'EdCamp? Perquè tothom té idees, no? Per què no provem això? Per què no fem això? I tot això fa que el model sigui cada cop millor i més robust, més sòlid. És quelcom que podeu portar a les vostres facultats, a les escoles, i podeu augmentar el nivell de compromís. I per què aquesta idea d'una persona molt boja, jo mateixa, s'ha convertit en un moviment, no? En esdeveniments, en cents esdeveniments? Bé, la resposta no ho sé, no estic segura. Jo crec que podria dir que hem tingut molta sort, no? Quan vaig escriure el blog, quan vaig tenir la idea aquesta al maig de l'any 2010, va ser l'any en què Twitter va despegar. Així que els professors, que no sabien com trobar-se els uns als altres, es van començar a trobar. Els professors abans no sabien com connectar-se amb altres persones interessades en els mateixos temes que estaven interessats ells. Van utilitzar aquesta xarxa social. Twitter va ser un gran factor, no? I això es va convertir en una xarxa internacional de docents que fan coses fantàstiques. La segona raó és perquè als Estats Units passava alguna cosa en el nivell de docència, no? Teníem una política que es deia No Child Left Behind i tots els professors tenien que establir unes directrius que seguir i ens sentíem en aquella època que com a docents no podíem fer moltes coses, no? I volíem nosaltres dissenyar unes directrius específiques perquè érem nosaltres els que coneixíem millor els nens que van a les escoles, no? Hi havia uns problemes nous, volíem ajudar a altres persones que nosaltres podíem controlar el nostre aprenentatge i el nostre destí com a docents. Teníem quelcom a dir. I la tercera raó és que tots confiem els uns amb els altres, no? Si quelcom m'ha dit, això ho he provat a la meva aula, amb els meus nens, i m'ha funcionat, jo m'ho crec. Confio en aquesta persona. En aquella època, cada vegada hi havia més tecnologia a les aules, anava entrant la tecnologia a les aules, i bé, moltes vegades no sabíem com utilitzar aquesta tecnologia. Recordo obrir el primer ordinador i dir, no sé com podem utilitzar-lo, aquests ordinadors que utilitzem, no sé com podem utilitzar-lo amb els nens, no sé, haurem d'inventar alguna cosa. Però crec que hi ha moltes innovacions tecnològiques que ens poden ajudar. I la investigació, a més, continua millorant, no? Però hem d'improvisar, de vegades, no? Amb el tema de la tecnologia. Així que un parell de coses més, no? He parlat amb tots vosaltres que som aprenedors socials com a éssers humans i que, per mi, la meva trajectòria ha passat des de Twitter fins a EdCamp. I crec que hi ha alguns consells que puc donar-vos sobre l'aprenentatge social i com fer avançar en la nostra carrera professional i fer-la arribar al següent nivell. En primer lloc, hem de compartir, no hem de tenir vergonya de compartir. Jo sempre pensava, segur que hi ha algú que és molt millor que jo. Segur que hi ha algú que sap més que jo d'això. I tenia com vergonya, no?, de compartir les meves experiències i les meves perícies. Així que, evidentment, si jo comparteixo la meva experiència, obtenc també informació i feedback dels altres i això fa créixer la meva experiència. Així que us invito a no tenir vergonya de compartir les experiències. També ens hem de focalitzar en l'entorn, no en el contingut del desenvolupament professional. Ens hem d'assegurar que el contingut és flexible, perquè potser hi ha persones a la sala que volen explorar altres coses i tenen altres oportunitats. Així que podem crear un entorn obert, no? Que la gent se senti segura de fer qüestions. El contingut és molt important, la investigació és molt important, però si l'entorn és més obert, la informació es transmet molt millor. Després, el que hem de fer és acceptar els experiments, abraçar-los, per dir-lo d'alguna forma. I Algunes persones diran, això no ha funcionat, això no funcionarà, però el que podem fer és dir, sí, val, no funciona, però podem fer un altre experiment i provar una cosa diferent, no? Hem de tenir un punt de vista i una mentalitat totalment experimental, no? Potser una reunió de la facultat, o els últims 10 minuts d'una sessió que la gent faci preguntes. Podem aprendre a poc a poc i fer coses a poc a poc, no? Amb l'aprenentatge social. Hem de trobar la nostra tribu, per dir-ho d'alguna forma. No ens hem de sentir aïllats. Hem de buscar persones interessades en les mateixes coses que nosaltres. A través de Twitter, a través d'EdCamps, o les xarxes que quedem, les xarxes que es creen a través d'aquesta fundació. Hem de buscar aquestes persones. Per això esteu aquí, per això esteu interessats, per això heu vingut aquí després d'estar tot el dia a l'escola. I l'última cosa que diria és compartir moltíssim. Perquè no sabem mai aquesta idea que compartim si serà important per a una altra persona o no. Fa un any no tenia ni idea, quan estava a l'EdCamp a San Francisco, compartint una sessió sobre microespais, que ell em diria, jo vull organitzar un EdCamp a Barcelona, vine, organitzem un EdCamp. No tenia ni idea que això acabaria passant. I després de conèixer-lo, em va dir, sí, jo conec aquesta persona, aquesta altra persona també. Però tots estaven compartint molt, per això van sorgir les coses. Tots nosaltres som molt més importants que cadascú de nosaltres, no? En quant a l'aprenentatge i tenir un impacte sobre els nens. I això és només una peça d'aquest puzzle enorme, no? L'aprenentatge social és només una peça de la innovació, no? Però hi ha moltes coses més que són necessàries per fer-lo, aquest trencaclosques. I necessitem suport de la comunitat, necessitem suport dels pares. Són moltes peces d'aquest trencaclosques. I és un gran plaer que hi hagi tantes persones que estiguin amb mi, amb la meva trajectòria, amb la meva via, no? En aquest viatge. Gràcies per unir-vos a mi en aquest viatge i espero que tots vosaltres hàgiu trobat un valor afegit amb tot el que us he explicat i que us uniu. Moltes gràcies per haver estat amb mi. És un temps important que haguéssiu pogut estar amb les vostres famílies, amb els vostres fills, però heu decidit estar amb mi i és un gran honor per mi. Així que si hi hagués alguna pregunta o si voleu pensar sobre totes aquestes coses, o si voleu descobrir més coses, o voleu fer qüestions, doncs ho podeu fer. Espero que sigui només al principi i no al final. Teniu més informació a la Fundació EdCamp, edcamp.org, o també al meu blog, kristenswanson.org. I sempre he rebut tuits que m'han encantat, sempre aprenc. Moltes gràcies per haver-me convidat. Ha estat un gran plaer.